Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, el viatge de l'heroi. L'heroi de la mitologia grega, Odisseu, posteriorment anomenat Ulisses, va passar-ne de tots colors per tornar de Troia a casa seva, Ítaca, d'on era rei i on l'esperava la seva dona, Penèlope. Ulisses és l'heroi dels antics per excel·lència i ha passat a la història com l'heroi dels herois. Però d'herois que es converteixen en mites n'hi ha hagut en tots els temps i encara més en la història de la literatura o del cinema. Diu el nostre convidat d'avui, Alexis Racionero Reguer, al llibre El viaje del héroe, que presenta avui a l'ofici de viure i que ha publicat Cairós, l'heroi és un home o una dona que ha estat capaç de sobrepassar les seves limitacions històriques i personals. La seva segona tasca és la de retornar, transfigurat i ensenyar la lliçó apresa. No estem segurs que Ulisses ensenyés la lliçó apresa a ningú, però sí als altres herois, els del dia a dia, els que trien llançar-se a l'aventura inspirats potser pel que han viscut o han llegit al llarg dels anys i quan tornen a la seva Ítaca ja no són els mateixos o les mateixes. Potser canvien la manera de viure la vida perquè per tot hi ha etapes i també per ser un heroi o una heroïna. El viatge de l'heroi, de l'heroïna, diu Alexis Racionero, comença amb un clic mental. Potser quan diu a poc descobrim que tenir diners no ho és tot i que ostentar una posició o un càrrec tampoc és gaire essencial. Pensem-hi, perquè com Ulisses, si triem l'aventura, comença el viatge. I com assegura el cantautor Lluís Llach, el seu viatge a Ítaca, és preferible que duri molts anys que siguis vell quan fondegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí. Ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí. Avui a l'ofici de viure, el viatge de l'heroi.
Lev Tolstoi. Tothom pensa a canviar el món, però ningú pensa a canviar ell mateix.
Soc Joan Garriga, soc psicòleg, gestaltista, escriptor, sistèmic. Em dedico a acompanyar persones i famílies en els seus processos vitals. I bé, jo crec que el viatge més interessant que vivim és el viatge de la vida. No és anar aquí, no és anar allà, sinó l'itinerari de la vida. I jo crec que el punt d'arribada sempre és com el retorn, el tornar a casa, en aquell lloc interior, en aquell lloc on sentim la vibració dels orígens. Ara bé, Joseph Campbell i altres han parlat sobre l'itinerari, el viatge de l'heroi. Heroi significa un que serveix, un que es posa al servei, un que es converteix en un servidor de vida, i parla de distintes etapes, de distintes fases, on es dona aquest la possibilitat del viatge, de l'aventura, que cal arriscar-se a seguir-la o de vegades ens hi tanquem amb ella, i és important en el viatge de la vida doncs tindre èxit en aquest objectiu d'arribar a casa, que és el de redescobrir la identitat, que és el ser, i també és el de servir. Ara bé, Joseph Campbell va parlar que hi havia una estructura i de fet molts, i això és el que crec que l'Alexis parlarà i parla en el seu llibre, tot i que no l'he llegit i ara espero llegir-lo aviat, és de les fases del viatge i de l'estructura que està present en moltes pel·lícules, en moltes epopeies, en moltes narratives, que sempre és sentir la crida d'algú més gran que ens dirigeix, de l'esperit que ens vol madurar i que de vegades ens hi tanquem en aquesta crida, però de vegades seguim l'aventura, sortim de l'estatu quo, dels llocs còmodes, enfrentem obstacles, trobem aliats que no imaginaven en el viatge i tot i això que sembla molt mític i en realitat és el viatge de la vida i no cal esforçar-se gaire perquè els obstacles i les crides venen de vegades en forma d'adversitat, en forma d'una pèrdua, d'una separació. I potser el repte més important del viatge és el de anar-se perdent el mateix o el jo personal o el que s'anomena l'ego per endinsar-se amb un altre, aroma que, com deies, més el del ser i el del ser guiats i portats per alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Així que probablement les grans tasques del viatge de l'heroi siguin prendre els dons que ens són donats, curar les ferides, acceptar els reptes, ser dirigits pel futur també. I bé, no cal enfatitzar que l'Odissea, Ulisses i tantes altres narratives doncs estan plenes d'aquesta estructura on, insisteixo, probablement la meta sigui que no sigui el jo que ens dirigeix, sinó algo més gran i de posar-nos al servei de la vida. En el budisme es diu l'ideal del bodhisattva, en el cristianisme és tindre una missió, és a dir, ser un missioner. Doncs bé, tot això.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, el viatge de l'heroi, de l'heroïna, amb Alexis Racionero Regué. Alexis, benvingut. Gràcies per ser per tornar a casa.
Hola, sí, encantat de tornar a ser-hi.
Presentant aquest nou llibre, El viaje del héroe, que ha publicat Kairós. Bé, que és un llibre únic, perquè comences parlant dels herois dels antics mites de diferents cultures, però també parles de llibres i pel·lícules contemporanis. Hi ha molts referents contemporanis. I tu expliques en la introducció que dius no volia, vens a dir que no volies fer el mateix, no? Que ja s'ha fet.
Bé, jo és que tot això del viatge a l'heroi és quelcom que neix en el meu nen, quan jo escoltava mites, i en el meu professor de cinema durant molts anys, on jo impartia classes de llenguatge cinematogràfic i narrativa audiovisual a molt joves. També feia de tutor d'especialitat, i al final veia que el que més impacte tenia sobre ells era trobar precisament el seu viatge a l'heroi. Perquè la vida, com deia el Joan Garriga, és un viatge i tots som herois en aquest viatge. I potser el més important és que tots puguem ser els protagonistes de les nostres vides. I aquest és el concepte d'herois, no? Ara, amb aquests elements que es deien del sacrifici, no? Que tu contactes amb la teva casa, amb el teu ser essencial, que possiblement això és el més difícil, i vas a buscar aquesta crida a l'aventura, però després et poses al servei dels altres, no? Perquè l'heroi o heroïna és algú que s'arrisca i transcendeix les seves limitacions i s'enfronta a proves i demés, però per fer-nos evolucionar a tots, no? També és la via dels científics, dels genis de l'art i de les persones normals i quotidianes que amb petites fites personals aconsegueixen no només ser felices elles, sinó portar això al voltant, no?
Fins a quin punt tots som herois o heroïnes? O en algun moment de la nostra vida estem cridats a ser-ho?
Jo crec que cada vegada que la vida ens posa davant d'un repte, si aquest repte de veritat està connectat amb nosaltres i potser amb un terme així més orientalista i de Star Wars, que la gent vincula molt al viatge de l'heroi també, és allò de no mogut des de l'ambició, no? Perquè l'aprenentatge del viatge a l'heroi és aquest concepte de casa que deia el Joan, o que jo li puc dir el tresor interior, o és aquella cosa de que tu vas a buscar moltes coses, però al final te n'adones que el més important per tu el tens a dins teu. I el que és més difícil és, amb aquest caos de vida en la que vivim i en la ment racional que ens despista i així, el difícil és poder connectar amb aquest espai teu, no?
Sí, tu dius, hi ha un moment del llibre en què parles precisament d'internet, de les xarxes socials, no? que aporten molt de valor, evidentment, però que correm el risc que ens facin despistar, perdre el nostre centre.
Clar, ara, d'altra banda, doncs també dic, així quan parlo, faig entrevistes o penso en tot això en aquest moment, penso que el virus ens ha donat l'oportunitat de parar, no? I de mirar endins, no? I també això del viatge a l'heroi té molt de l'aventura és externa, però com explicava pues, allò a les classes de narrativa universal, al final el que importa és que en el camí hi ha una maduració, una transformació de la persona que va a la recerca d'aquest tresor o d'aquesta missió, no? I això potser és el que és més important, no? Com el viatge ens canvia a nosaltres, no? Com l'aventura ens transforma.
Pàgina 18. La intención de este libro no es abarcar todas las mitologías de forma exhaustiva, sino tomar ejemplos puntuales para trazar un itinerario compartido en el que predominará lo occidental, porque la idea es ilustrar al lector con ejemplos que conozca, y por este mismo motivo se recurre a fuentes audiovisuales, un camino no tan trillado como el de la mitología clàssica.
Sí, però sobretot ho faig per poder arribar a les noves generacions i perquè penso que el que podem fer els que estem en el camí i hem conegut això és fer la reinterpretació, no? L'obra de Campbell està molt bé, però L'heroi de les mil cares no és un llibre fàcil de llegir, també va ser escrit a final dels 40, té molt de mitologia de diferents països i de psicologia junguiana, etc. I penso que el que jo podia aportar era, pues, d'una banda, el filtratge de tot això i fent el matxembratge que jo m'he trobat i he descobert en el meu camí escrivint aquest llibre, no? Que és veure que la sabidoria perenne dels mites ens portaven a com escriure narrativa, audiovisual, novel·les, etc. I que, per tant, les pel·lícules, les sèries i tot això són les modernes mitologies que serveixen per explicar...
Les pel·lícules i les sèries són les modernes mitologies. Això és un titular periodístic.
Doncs, sí, sí, igual que també ara fa poc el Barico ha dit que els mites ens parlen de la realitat. Res millor que la creació mítica per explicar el virus, per exemple, no? El que passa és que el mite s'expressa, també com diu la Karen Armstrong, des d'unes vessants simbòliques, intuïtives, no? I que hem d'interpretar. Però al final el mite ens està parlant de nosaltres mateixos i, com deia, pues, bueno, a les pel·lícules, com a moderna mitologia, doncs trobem referents de conducta en tipologies de personatges i sobre aquesta aventura essencial de la nostra vida, que és el viatge a l'heroi, no? I això desemboca amb el creixement personal, que és la part final del llibre on, bueno, el que pretenc explicar i que no és nou és que dins de la PNL, per exemple, ja s'ha integrat això del viatge a l'heroi com a forma de creixement i de coaching i que tot això que estem parlant dels mites, les pel·lícules, les narracions, l'escriptura, l'storytelling, ens ensenya en el creixement personal i en sumen, no?
Ralph Waldo Emerson. Totes les persones són heroïnes i un oracle per algú. It's big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight.
L'heroi no viatja sol, diu l'Alexis. Normalment li calen tot un seguit de personatges, d'arquetips, que són els que tant a la mitologia com a la nostra vida de cada dia ens acompanyen i ens ensenyen. En parlarem d'Esquit Llentes, de Retructum, tu bé, evidentment els desenvolupes molt en el llibre, però el viatge, quan comença? O sigui, el viatge de l'heroi és volgut o no volgut? O sigui, els oients i les oients que ens estan escoltant en aquests moments, com poden saber, bé, suposo que sí que deuen tenir una certesa interna, no?, de si han fet un viatge comparable a un viatge de l'heroi o de l'heroïna. Comença amb una crisi, comença amb una crida, quan comença i com?
El quan pot començar en qualsevol moment de la vida i jo crec que a la vida podem tenir, com igual que a les pel·lícules i a les històries, una trama principal, que és el teu gran viatge de l'heroi o heroïna a la vida, i després subtrames de diferents proves i petits viatges de l'heroi o heroïna que hem anat passant, no? Jo, per exemple, doncs fa poc parlava del viatge de l'heroi petit que jo he fet, però important, de complir el dol d'enterrar a tota la meva família, no? I això va tenir un principi que jo no vaig buscar, però que era inevitable, que és que un avi que em va fer de pare moria, i això va ser com un viatge a l'heroi, on a mi em va tocar sostenir tot això fins a la mort del meu pare fa un any, i això és com un periple, no? Ara, a la vida, aquest periple és més llarg, i, home, el que sí que sembla clar és que el viatge a l'heroi comença amb la crida de l'aventura. Ara, què et porta a la crida a l'aventura? Això és el que pot ser molt diferent. I en quin moment també pot ser molt diferent, no? A vegades són obstacles, a vegades són morts, a vegades són il·lusions, però el que està clar és que el primer que necessitem és com sentir que potser alguna cosa no acaba d'arrotllar en nosaltres o en el món que ens envolta, i si som valents, com els herois, i ens connectem una mica amb la determinació nostra i també amb les emocions i amb el cor i amb l'empatia d'escoltar, probablement allà connectarem amb aquesta crida, no? Que a vegades, no sempre, però pot tenir a veure amb aquell nen o nena que va ser i amb aquelles aptituds i aquelles coses que t'agradava fer i que pel que sigui la vida t'ha desviat i no t'ha deixat fer, no?
Segons Alexis Racionero, hi ha tres opcions de l'home i de la dona. Mainstream, Wasteland o Wonderland, que diu, en una mesura equilibrada poden ser un bon pla de vida, però en estat polaritzat són formes de neurosi que condueixen a l'absència de benestar. Per mainstream entens la persona, l'home o la dona, unidimensional. Viu una vida, dius, programada, motivat per falses necessitats, robotitzat per la feina i l'ambició de guanyar diners. Es mou des de l'esfera cognitiva racional, sense tenir gaire en compte les emocions, l'espiritualitat o la imaginació. Per això és fàcilment manipulable i previsible. Aquesta persona estudia, aconsegueix una feina, es casa, té fills, es compra un xalet apariat, un cotxe i dedica els millors anys de la seva vida a l'empresa fins que jubila. No hauria de ser un mal pla, però algunes persones necessiten alguna cosa més. I és aquest necessitar alguna cosa més que després fa fer el canvi, el clic aquest que ens comentaves i començar aquest viatge de l'heroi, no?
Sí, o sigui, la cosa és, jo tampoc voldria dir a tothom que està en aquesta vida que és un infeliç, no? Malgrat que Herbert Marcuse, pues, quan va escriure L'ombre unidimensional en els anys 60, veient com anava el capitalisme i tot això, i connectant amb la joventut contracultural, sentia aquesta cosa de que, home, ens preparen una vida que pot estar bé o pot ser avorrida. Per tots aquells que són feliços, pues, és com allò d'obrir o no obrir la porta al creixement personal, no? Pues, si ets feliç, endavant, no? I no dic que hagis d'obrir aquest camí i aquesta porta del viatge a l'heroi sempre, no? Però veritablement, si sents que això és una forma d'estancament o que alguna cosa no ordulla, el que dèiem abans, llavors és quan has de mirar, no? I dir, bueno, doncs potser el meu espai o la meva crida és anar cap a una altra banda.
Val, però perquè ho dic, perquè aquestes persones, entre cometes, unidimensionals, jo dic
amb
tot el respecte, perquè,
exacte,
clar, no?
Sí.
Efectivament, aquí ens hi podem incloure moltíssims i moltíssimes persones, no? Però probablement no ens plantegem fer el viatge de l'heroi o de l'heroïna, aquesta recerca d'aventura, entre cometes, però podem tenir una o diferents crisis al llarg de la vida que ja ens col·loquen en una situació que ens fa créixer molt, no?
Evidentment. I normalment, a banda de la crida de l'aventura, doncs sempre són les crisis les que ens planteja una aventura sí o sí, no? I a la vida tots tenim crisis, pues això, els adolescents o joves tenen la crisi de què faig amb la meva carrera professional, els que tenim pares grans tindrem la crisi de que es fan malalts i com els cuidem, el tenir fills, els canvis importants, vull dir, està ple la vida de moments en el que se'ns posa bastant a la vora el viatge a l'heroi, no? I lo de unidimensional, lo important és una cosa que ara comença a canviar, que és lo unidimensional és pensar només en lo cognitiu i moure's només des de lo cognitiu, no? Deixant de banda lo somàtic, lo emocional o lo espiritual, no? I només que puguem entrar en aquesta tríada com a éssers humans, pues ja estem sortint d'aquest home unidimensional, no? I el viatge a l'heroi només és un camí que suggereix això, però hi han moltes filosofies, eines i formes que ens estan portant, pues, això, no? A obrir-nos a lo somàtic, a lo emocional, a lo espiritual, etc., no?
I cada cop hi ha més gent que s'hi està obrint.
I tant.
Tu veus cada dia, eh?
Clar, i tu també, no? Vull dir, al final nosaltres estem en un camí, jo crec que d'obrir aquest camp perquè les persones tinguin eines pues, des d'una altra banda, no?
Hi ha una alternativa i segona opció dins la nostra quotidianitat, diu l'Alexis en el seu viatge de l'héroe, que és convertir-se en un outsider o un personatge que viu al marge del sistema establert. En aquest territori domina la rebel·lia i la postura anti, ja que anar a la contra és el que dona sentit a la vida i a totes les accions que desenvolupen aquestes persones. És el que van fer col·lectius com el punk o d'altres dissidents i nihilistes. Si estem que estem parlant d'antisistemes?
Sí, clar, i estem parlant d'una etapa de la vida en la que jo crec que és molt bo que tots estem en el wasteland. El que passa és que no ens podem quedar, que és la joventut. Vull dir, un jove ha de ser rebel i ha de confrontar les coses i ha de qüestionar les coses, i és el que a mi m'agrada com a professor i com a persona, no? I com a historiador. Vull dir, jo crec que ens toca posar-nos anti les coses. Ara, quan això esdevé un patró de vida i sempre estem en el no i matxacant des de la crítica tot el que es fa, pues, bueno, jo crec que això ja pues, és una postura pues, més neuròtica i on no és bo quedar-se per sempre. No? A més que això porta cap a una evasió, acaba amb un món que a vegades té a veure amb les drogues i acaba pues, això, amb uns cantons de l'extraradi personals i físics i mentals que són perillosos. No?
Tu poses exemples en el llibre, eh?
Sí, clar. Vull
dir, personatges cèlebres i...
Sí, hi ha hagut personatges il·lustres, vull dir, pues, no sé, la generació Beat va ser tota una generació jove que es va posar a l'extrem de tot, amb personatges com William Bardos o Jack Kerouac o altres, i del punk pues, n'hem conegut també moltíssims, o fins i tot, potser no parlo molt en el llibre, però del moviment grunge, pues, músics, nirvanes i companyies, pues, és una cosa molt normal, no? I abans hem tingut poetes, no? Rimbaud, Baudelaire, artistes, de tot, i és una part de la vida. Però jo en els tallers treballo amb aquests quadrants, que de fet són quatre opcions, perquè una mica la gent vegi en quin estat o món quotidià està, no? I va bé perquè la gent es reconeix. A vegades una es posa entre l'anti, entre el wasteland i l'establert, no? I diu, ostres, tinc una cama a cada cantó. I això també és bonic de veure, no?
Cites un passatge de En la carretera. La única gente que me interesa es la que está loca por vivir, por hablar, ávida de todas las cosas a un tiempo. La gente que jamás bosteza o dice un lugar común, sino que arde, arde como candelas romanas en medio de la noche. És un personatge cèlebre, dius, un passatge cèlebre d'un personatge cèlebre. Tu dius que la locura i la rebel·lió són una puerta más allá de lo establecido para alcanzar una nueva visión, pero hay que tener cuidado porque en ocasiones la senda es escabrosa y puede conducir a páramos no deseados. I dius, algo así pudo suceder en la trayectoria vital de Jack Kerouac, que va morir als 46 anys d'una cirrosi.
Sí, és que jo crec que, com a tot a la vida, hi ha coses que ens poden ajudar i aquest esperit de la dissidència i de la rebel·lió justament és el que porta la crida a l'aventura. Vull dir, això et fa estar despert, et fa estar viu, no? I et fa qüestionar les coses, i això és fantàstic. Però, com deia, el tema està en fins a quin punt, no? Vull dir, això com a catalitzador, com a detonant del teu viatge de l'heroi i motor de canvi, és fantàstic. És pur foc i és molt bo, però és això, no? Després s'ha de transformar en una altra cosa, no? És com si l'odi, que et pot moure en un principi contra, pues no sé, contra coses que estan passant en el món avui en dia, finalment el canalitzes cap a l'amor de crear un món millor, no? Ara, què ha començat amb l'odi dels poderosos o dels que estan fent segons quines coses? Pues fantàstic, no? Però canalitzant-ho, no? Fent una evolució.
Página 239, los músicos, parlas de los Beatles,
sí.
Se dieron cuenta de que la fama se les iba de las manos y que las giras multitudinarias no tenían sentido porque no era lo que querían. La fama y el dinero no eran suficientes, ya que básicamente su llamada, su don y su aliento vital residían en la música, el talento y la creatividad. Esta convicción y clarividencia fue lo que los llevó a tomar la decisión que verdaderamente marcaría la apoteosis después de vivir la caverna más profunda.
Sí, per mi ells són un referent molt important i amb això vull mostrar un exemple d'una cosa que a vegades ens confon, no? Que és l'èxit. No? Pensem que el viatge a l'heroi o trobar un tresor pues és l'èxit. I, clar, els Beatles justament ens demostren una mica el que dèiem de l'establishment. Què s'espera de tu? Que siguis un músic, que triomfis i que venguis més discos o música arreu del món i arribis on ells van arribar d'una manera meteorítica, no? Com li passa també a altres jugadors de futbol. Llavors, el que és fantàstic dels Beatles és poder-nos ensenyar que això no els hi va ser suficient i que algun oient pot pensar, sí, però tenien un munt de diners i així és molt fàcil i sí, bueno, vale, serà fàcil o no, però la fama també implica coses molt dures i molt difícils de relació i de la gent que se t'acosta i la droga i de més, i certament el que van fer els Beatles és absolutament heroic, no? Agafar, trencar amb tot i dir, doncs no, miri, s'ha acabat, ho deixem tot això, ens tornem a casa, a l'origen que deia el Joan Garriga, potser, a l'estudi on ens trobàvem bé, i des d'aquí ens reinventem. I això és el camí dels genis, no? Vull dir, també en Goya es va tancar a casa, sort, i va fer les pintures negres, que per mi són el més revolucionari de tota la pintura que ell va fer,
sí?
No?
Sí, ara parla l'historiador de l'art, eh?
Sí, és que els artistes moltes vegades tenen això, no? Ja has fet tot el que tocava, com Picasso, i has passat per totes les etapes, però hi ha alguna cosa que et diu, bueno, vale, i ara què? No?
A l'Alexis Racionero, com el seu llibre El viaje del héroe, és un llibre, o sigui, el llibre és inclassificable, però tu també ets inclassificable, perquè ets doctor en història de l'art, llicenciat en geografia i història, especialista en cinema, contracultura, literatura de viatges, terapeuta gestalt, ets professor de ioga, ets autor de llibres. Bé, ja és una pregunta que no és la primera vegada que et faig, no? Però com, amb quina etiqueta et sentiries còmode, si et sentissis còmode amb alguna etiqueta?
Em fa gràcia perquè pensa que sempre et recordo, Gaspar, amb aquella cosa de com et presento, no?
Sí, és que sempre tinc el mateix.
Sí. Però,
sí, sí.
I ara la veritat és que crec que he trobat la cosa de dir, pues, potser el que sóc és un humanista, no? Però en aquest sentit de la persona que integra diferents coneixements, això sí, m'agradaria ser un humanista des de la vessant no petulant, sinó de persona que el que intenta és, pues, això, conjuntar diferents disciplines, però que totes van enfocades en un mateix camí, no?
Continuem repassant aquestes opcions. N'hem tocat dues. La tercera és una altra variant escapista que consisteix a evitar un fals món feliç. El personatge emergent és un dreamer, un happy flower o un somiador. Diu l'Alexis en el seu llibre que el somni hippie passat pels sedars del postureig New Age per construir un Wonderland o un País de les Meravelles en forma de gàbia d'or hedonista igualment desconnectada de la realitat. Que aquesta, dius que aquesta opció ha sorgit de la tediosa opulència que s'evadeix de la realitat amb una obsessió compulsiva per les teràpies, la vida sana i tot el que és orgànic i ecològic. Mm-hmm. I tu bé, com a professor de ioga...
Estic amb això.
De ple, eh? Sí, sí, sí. I quina crítica, no és cap crítica, no? Però bé, quina puntualització faries, quina discrepància tindries?
Tornem a lo dels extrems, no? He de dir que aquesta tercera part, el viatge a l'heroi, com deia, també és com una forma de la PNL, de la que van parlar professors meus, que vaig tenir la sort, pues, de tenir, de formar-me amb el seu intensiu, com són el Gilligan i el Robert Dills, i ells parlen de tot això del món quotidià, ells parlen del wasteland i del món establert, i jo, en la meva interpretació, i també venint d'aquests pares hippies que vaig tenir, i del New Age, i de tot aquest entorn que ens envolta, pues, vaig voler afegir aquest Wonderland, no? Perquè penso que a vegades també els cercadors de creixement personal, de consciència, d'espiritualitat, diguem-li com vulguem, també ens creem una altra forma de neurosis que estarien a l'altre extrem de l'antitodo, que és el no el pro-todo, però és allò de tot el que jo faig és meravellós i em monto una pel·lícula fictícia de, que no se m'emprenyi ningú, però per ser vegano, fer ioga, practicar la meditació, tot això, pues estic per sobre del bé i del mal, no? Llavors jo crec que tot això està molt bé, com dèiem també abans, l'antitodo, pues, és l'espurna, collonut. Això d'anar cap a coses que m'enriqueixen també pot estar molt bé, però el que no podem caure és en un extrem neuròtic. Jo també m'he trobat gent, i jo mateix m'he reconegut a mi mateix, en el fet de t'apuntes a tots els cursos i a totes les teràpies i a tot el que hi ha. Hi ha un moment que dius, bueno, potser que una mica d'això sí, però també anem pues, a canalitzar-ho en una direcció. No?
Però sovint aquesta persona també està fent el viatge de l'heroi o de l'heroïna després d'haver trencat amb antics esquemes,
clar,
amb un paradigma...
Clar.
No?
Si és que tot això, en el fons, no serveix per classificar o determinar qui està fent o qui no està fent el viatge a l'heroi, sinó de quina manera parteix el seu viatge a l'heroi. Perquè així la gent pot pensar, pues mira, sí, jo sóc dels que voldria canviar alguna cosa, però és que estic en contra de tot. O un altre, pues jo com vull canviar dalt, el que faig és m'apunto a tot i crec que ho estic fent molt bé i que estic aquí dalt de tot, i és saber una mica el punt de sortida, no? I després tenim totes aquestes persones que igual estan a l'establishment i estan estupendament bé, no? Però és conèixer, no? Postures, punts de sortida, per després anar cap a una quarta opció, un quart espai, que és, bueno, estar, jo li dic el Waken Path, però seria estar en el camí, no? És estar on estem molts, no? Que és, pues, avançant.
Sí, de fet, tu tens un mètode anomenat Waken Path.
Sí, vull dir, aquesta és la paraula i el mètode, doncs, que jo he creat a partir d'integrar, sobretot, el viatge a l'heroi de Campbell com a punt central, però després amb aquestes aportacions més personals, doncs, de la filmoteràpia, de la hibridació de coses de ioga, de filosofia oriental i també de cursos de la Gestalt o de la PNL.
No, i és, parles de mites, però també parles de Matrix, de la pel·lícula.
Home, clar.
Per què?
Perquè Matrix és una de les pel·lícules essencials del viatge a l'heroi, vull dir, hi ha llibres, també El viatge de l'escriptor, de Vogler i tot això, que s'han dedicat només al viatge a l'heroi versus en el que és el cinema, i després de Star Wars, La guerra de les galàxies, que marca tota una generació, pues clar, Matrix, la història de Neo amb el seu mentor Morfeo, doncs és això, no? És també algú que, siguiendo la crida a l'aventura, és el conejito blanco d'Alicia en el País de les Meravilles, que apareix. I el món desconegut, pues, és el món de Matrix. I és aquesta paràbola també del mite de la caverna de Plató, no? De que en veritat estem vivint en un món que és irreal, no? I Matrix, especialment les primeres tres, després la saga ja es fa bastant, explica força bé el viatge a l'heroi, no?
Dius que el mentor és, parlant d'arquetips del viatge de l'heroi, dius que el mentor és fonamental per travessar el llindar de la porta i també durant les múltiples proves i obstacles que haurà de superar l'heroi. Dius també que hi ha l'ajudant, que és un personatge quotidià i pròxim, amic, fidel, la deessa protectora universal, la mare és la deessa protectora d'un univers que l'ajuda a equilibrar les parelles d'oposats.
Per l'home, sí.
Exacte. El pare com a enemic arquetípic. Aniquilar el pare representa confrontar i destruir el propi ego. Mm. El drac intern, la lluita de l'heroi amb ell mateix, una prova interna de superació. El drac representa la por més ancestral. Mm. Tots tenim un drac intern?
Em temo que sí, igual que tots tenim una gran ferida, no?
Clar. Clar, ens ve el cap sense voler-ho Sant Jordi. Yeah.
Sí, és que, a veure, els mites i la pintura que es basa molt en la mitologia està jugant amb aquests símbols, no? I el drac com la serp és també un símbol de renaixement, no? Perquè justament aquesta és la part que potser no agrada tant del viatge a l'heroi, que és la crisi de les pel·lícules i el descenso a la cova més fosca, no? Que és, hem de tocar fons i per renéixer, no? I llavors tocar fons, pues, és confrontar o trobar-te amb aquest drac intern que representa totes les teves pors. I darrere les teves pors, que ens ajudaran a créixer, també hi ha la gran ferida, no? I la gran ferida, pues, potser és un tema molt de la psicologia humanista.
Sí, aquí en Joan Garriga ens hauria pogut dir coses.
Clar, clar, però és que a l'aquesta ho treballem moltíssim, no? Jo probablement el que més vaig aprendre, pues, quan em formava, és a contactar amb la meva ferida de soledat i veure com la vulnerabilitat ens obre, no? També amb la Cris hem treballat a vegades, la Cris Bolívar, no? Hem treballat sobre això de la ferida i la vulnerabilitat, i és així, no? I això és el que hi ha darrere del drac, que amaga també pistes d'aquesta ferida. Però des d'aquí, el bo és que matant el drac de Sant Jordi renaixerem, no?
Això és l'Ofici de Viure, la sintonia de Catalunya Ràdio, parlant del viatge de l'heroi i de l'heroïna amb Alexis Racionero Reguer. Li hem demanat també l'opinió, el punt de vista, en Jordi Llobet, crític literari, filòsof, assagista, catedràtic de teoria de la literatura i literatura comparada de la Universitat de Barcelona. Aquestes han estat les seves paraules.
Soc net de pagesos de Castelló d'Empúries, que és la part més important del meu currículum, i després, bueno, he estat catedràtic de literatura comparada a la Universitat de Barcelona. Ara estic jubilat i ja se sap que els professors jubilats ja no pinten absolutament res, perquè passa així en aquest país, a diferència d'Alemanya, Anglaterra, que sempre hi ha unes càtedres perquè la gent jubilada continuï treballant. Dit això, li diré que ara em dedico a viure al poble, estudio, escolto música, cuido el meu gos i cuido el meu hort. No, ara ja ningú és hora de res. Un més o menys, com diu Montaigne, els assajos, un es pot fer a si mateix de mica en mica i morir dignament amb un cert coneixement de si mateix, però un heroi no, ja no n'hi ha d'herois, s'han acabat els herois, no. No, ja no n'hi ha d'herois, no. N'hi ha, com diu Alexis, doncs el cine i el Superman no sé què més, bueno, moltes coses que esmenta, i el Juego de Tronos o el Joc de Trons, com s'hagi de dir. No. Miri, el Quijote és un personatge que acaba definitivament amb els herois que sortien a tota la novel·la cavalleresca i de cavalleries, sobretot la de cavalleries i la cavalleresca també, de la matèria de Bretanya i del segle XII, XIII, XIV, XV. Ja no se'n feien gaires, aquestes novel·les, al seu temps, però ja es van acabar definitivament. La modernitat comença amb obres com la de Cervantes, com la de Montaigne, com la de Descartes, m'entén? I aquí s'ha acabat un heroisme de tipus influït amb una idea sobrenatural. Això ja no té volta de full, ja no té retorn. No té retorn a no ser que la gent comenci a pensar que d'una manera molt hiperbòlica i molt amplificada amb la vida heroica. Bueno, què sé jo, escolta, si un agafa Wagner i s'hi apassiona, doncs acabarà considerant que un pot semblar-se a Siegfried i a l'Oengrin i als grans herois i a Percival, bueno, que és menys heroic perquè és més cristià. En fi, que un pot esdevenir heroi. No. La vida dels nostres dies, des de fa molts segles, des de fa 4 o 5 segles, és una vida discreta i més aviat ha generat o fer figures mediocres com les novel·les de Flaubert, com el marit de Madame Bovary, ella mateixa, no és cap heroïna, no, són gent molt, molt normaleta i que són, bueno, són realistes, és com la gent normal. Això que ha fet l'Alexis Racionero està molt bé perquè és un assaig de mitografia i en part mitologia comparada, que això n'hi ha molt poc. N'hi ha moltíssim perquè la gent que coneix els mites d'Occident no se'l coneix els d'Orient. I l'Alexis coneix molt els d'Orient perquè els estudia des de fa molt de temps i coneix els d'Occident perquè això forma part de la nostra cultura. I llavors tots aquests llibres de mitologia comparada, és a dir, on hi ha una mena de relació entre Zeus i Brahma i Hera i Vishnu i Poseidor i Shiva o Parvati, tots aquests mites orientals i occidentals comparats és una gran aportació a la història de la cultura i a la història de la lectura pel nostre país.
Una gran aportació, Alexis.
Bé, jo diria que el Jordi és un mentor. Abans que parlàvem de la figura del mentor, no? El mentor és l'heroi que ja ha tornat, que està de tornada, no? I que ha fet un trànsit, i en el cas del Jordi, doncs justament de literatura comparada, de viatges i de l'ensenyança, no? I jo cada vegada que parlo del Jordi, doncs se'ns ve al cap, jo el conec per haver compartit temps a Verges, a l'Empordà, que estimem els dos, i sempre que parlo d'ell em trobo molts alumnes i deixebles que recorden, doncs, com els hi despertava la crida de l'aventura en les seves classes, no? I jo també, ara que ja no sóc professor davant de tants alumnes, també a vegades em trobo amb aquesta retrobament dels alumnes i penses que, bueno, que aquest és la figura, pues, d'alguns que hem estat professors, no? I respecte al que diu el Jordi, home, estic completament d'acord que l'heroi, no estem parlant de forces sobrenaturals. Justament en el viatge a l'heroi ens agafem a les figures mítiques dels herois de la mitologia antiga i de la filmografia, que més que mitologia comparada Orient i Occident, d'això hi ha una mica, però en el llibre es parla molt de pel·lícules i moderna mitologia, com dèiem, però que això, que el que busquem és la cosa quotidiana, no? O sigui, el concepte de que tots podem ser herois des de la normalitat, no? Però prenent algunes d'aquestes pautes i exemples i coses que ens han ensenyat els grans herois, no? Però jo també estic més al costat de petits herois, com deia el Jordi, com Perseu, no? No per ser cristià, sinó perquè, com diu Campbell, hi ha un heroi més fort, Herculeo, com Lancelot o Hèrcules, però després hi ha l'heroi més vulnerable i espiritual, no? Com Perseu o Parsifal, no? Bueno, em sembla que ell parlava de Parsifal com a model cristià, no? Pues jo crec que lo important és connectar amb tot això, però en cap cas estem parlant de superhéroes, no? No som Superman. Justament això és el que em deien a la Gestalt. Com a aprenentatge, sempre recordaré el dia que un dels tutors em va dir: quítate la capa d'héroe, Superman, no?
Ah, sí?
Sí, jo estava sostenint sí. Tot això familiar.
Ah, clar.
I estava amb això, no? I aguantar, que és quelcom que nosaltres a la vida podem fer moltes vegades, no? Que la vida ens porta i estàs allà sostenint tot el que pots.
I quantes persones ens deuen estar escoltant en aquest moment que tenen aquesta sensació, no? Que clar, ha de sostenir molt.
Clar, i la pandèmia ens fa sostenir molt. I totes aquestes pobres persones que estan soles a les UCIs i als hospitals i que no poden veure la família, les famílies que no es poden veure, vull dir, tot això ens apel·la a una naturalesa heroica, però clar, com a éssers humans vulnerables i sense superpoders, no?
Per exemple, els cuidadors i cuidadores són herois i heroïnes també, que han de sostenir molt.
I tant, i els metges i tots els que estan possibilitant que tot això avanci, no? I una altra cosa que m'agrada parlar i que en el llibre, doncs, potser no vaig tenir temps perquè ja s'acabava el llibre, és que tenim un viatge de l'heroi col·lectiu com a societat. I jo crec que aquest viatge és el de transcendir una mica tota aquesta polaritat i dialèctica i divisions i anar cap a passar totes aquestes proves per anar cap a una integració, cap a una idea de que tots som un, el planeta és un. Aquí ja no es tracta de si Orient, Occident, Estats Units, la Xina, Europa o el que sigui, sinó de buscar les formes comuns.
Que passa que, clar, en unes societats tan materialistes, només veiem allò que ens diuen els sentits i el que no, i el no, i el que es pot demostrar empíricament, i això és separació. També és veritat que hi ha cada cop més obertura, no?, cap a altres dimensions de l'ésser, que potser per aquí va el camí.
Sí, jo crec que d'una banda ens hem d'obrir més enllà de la raó i el camí jo
abans.
Crec que s'està fent i que això està canviant, i alhora també hem de tenir una mirada més global, més planetària, no? O sigui, allò de la mística hindú, no?, que ens serveix de que som llànties de foc en un foc universal, que deia el Mascaró i que sempre cito, no? Però és que és així. Vull dir, bueno, nosaltres com a llàntia de foc petiteta, pues sostenim les nostres coses i fem el nostre camí, però mirem també el gran foc, no?
El teu pare l'havia conegut, Mascaró.
Sí, va anar a Cambridge i va tenir la sort de conèixer-lo i bueno, i això són coses que et canvien la vida, perquè a vegades un mentor és una figura que t'apareix un moment en una conversa, no té per què estar sempre amb tu, no? I pot ser gent anònima, eh? Òbviament no té per què ser un Mascaró.
No és, tu no el tries, el mentor, moltes vegades?
Jo crec que no. I és més, a vegades, i un dels exercicis més bonic que faig amb els meus tallers és la connexió amb el mentor, perquè tu pots pensar que el teu mentor ha sigut el teu pare o figures així més, i de sobte te n'adones que aquella dona que regava les plantes a casa de la teva mare, que es deia Margarita Sabartés i que era professora de cant, pues a mi em va ensenyar a parlar-li a les plantes i a somriure cada matí, no? I en un moment de la teva vida dius, pues caram, és que jo, això és el que voldria, no? I és el que diu en Jordi, també. Pues surto a passejar la gossa i soc jardiner i estic a l'hort, pues és que a vegades el viatge a l'heroi és arribar aquí, que no és gens fàcil.
O sigui, un bon viatge, o sigui, al final del viatge pot ser cuidar les plantes?
I tant. I tant, perquè jo crec que al final del viatge està això que els orientalistes diuen dharma, no? Que és connectar amb allò que et fa més feliç i amb aquelles coses per les que tu has vingut a la vida, no?
I aquesta persona, probablement sense pretendre-ho, volent-ho o no, ha connectat amb l'autèntic ésser, no?, del qual tu també parles en el llibre.
Clar, clar. I també el que ens passa és que hi ha etapes i etapes de la vida. Perquè igual, clar, a l'hivern de la nostra vida és quan igual el que volem és ser feliços amb el jardí, i en canvi, doncs, quan tenim 35 anys o 40, estem buscant altres coses, no? I això fa que tot es canvi. Tampoc és que el nostre viatge a l'heroi, com deia, hagi de ser una cosa fixa i predeterminada, no? I per això també els mentors et poden anar apareixent, no? I de sobte, doncs, això, tens una edat i et ve un mentor d'aquella època, quan tu eres petit, i aquesta figura no està viva, però pots recordar amb ella, no?
Altres etapes són la caverna més profunda, la crisi més important de l'heroi, en què tot sembla perdut. No sé si seria tocar fons.
Sí, 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 és tocar fons, i és allò que en les pel·lícules és tan clar que sembla que l'heroi mort, o cau, o el maten.
I normalment és quan ja estem a la recta final, no?
Exacte, sí. Abans d'arribar al clímax.
Abans d'arribar. L'elixir i l'apoteosi, no? Que ascendeix, l'heroi ascendeix per arribar a la revelació, ara que sí que ja estem en el clímax. I després el llindar del retorn, que no sé què vol dir el llindar del retorn.
Sí, sí. A veure, amb això hi ha la part, diguéssim, més psicològica, i si es vol espiritual, que és que, a veure, també com apuntava el Joan Garriga i com s'ha dit amb el drac intern, amb tot això del viatge a l'heroi hi ha la part important del creixement personal. I aquí hi ha un tema de desprendre't de l'ego, no? En aquest sentit que coneixem també del budisme, no? És a dir, reconèixer el teu personatge principal, treure l'importància, trobar-te amb la teva ombra, que és tot allò que no vols veure, i acollir-la i acceptar-la, i tot això és el que va creant el descens cap a la cova, no? Quan toques fons, llavors és quan pots començar a pujar en el buit, en el vacío fèrtil, que es diu des del mindfulness i així, no? Llavors, en aquesta solitud, després d'haver tocat fons, amb aquesta calma en la que l'ego ja no està emprenyant-te tant, aquí és on, entre les cadenes de pensamientos, pot aparèixer, pues això, l'apoteosi, que pot ser un insight, que pot ser una forma de sabidoria, que en les gestes heroiques, pues, a vegades és una cosa material, però en el camí intern és inaprensible, no? I és quelcom que no pots explicar, però que canvia la teva vida i que et demostra, pues, que sí, pues, he arribat on volia, o ara les coses seran diferents, no? I al passar al llindar, la imatge és curs al Corazón de las Tinieblas de Conrad, o Apocalipsis Now en Brando, o el famós Darth Vader de Star Wars, que és, clar, quan tu ho tens tot, com el Buda o Crist, i has arribat a aquell coneixement, el que és molt, molt fàcil és dir mi tesoro, com el Gollum, per a què volver? Jo estic aquí fantàsticament bé, pues aquí em quedo, a la muntanya, amb la meva història, no? Però clar, la naturalesa de l'heroi és la del sacrifici, la del compartir i la de la no ambició. I aquest és el llindar de retorn. El difícil és dir, bueno, per molt que jo estigui aquí també, tot això jo ho he de tornar i materialitzar amb els meus i a la meva comunitat, no?
I és entès aquest viatge de l'heroi o de l'heroïna pels entorns, per la comunitat o per la família o per les amistats, perquè de vegades hi ha molta incomprensió.
Bueno, això és la crisi dels dos mons. O sigui, justament, mira, això es diu quan tu tornes de... Jo recordo quan tornàvem de fer, pues, un taller de constel·lació familiar amb el Joan Garriga, de final de Gestalt, de curs o el que sigui, no? El primer que es diu a tota la gent que torna un diumenge a la tarda és, sobretot, deixeu passar quasi 24 hores en les que esteu una mica al vostre aire, en el vostre espai, i no intenteu interaccionar gaire amb la vostra parella, dona, fills o el que sigui, perquè és que en aquest moment no us trobareu. I això també és el que passa quan, no sé, tornes d'un viatge a un país llunyà com la Índia o així, i has estat molt de temps, i tornes aquí i tot et sembla estrany, no? I forma part d'una mica del propi viatge, no? I quan aquest viatge és intern, sense geografies ni això, doncs clar, això que tu decideixes establir a la teva vida, això que has après, no és immediat que la gent digui, ah, sí, i t'ho accepti, sinó parlàvem abans dels genis de l'art, no? Quant temps va costar que s'entengués la pintura de Van Gogh, o fins i tot l'obra de Griffith, que en el cinema, no? O Orson Welles, que també va tenir molts problemes. Pues moltes vegades el que es troba, el que torna amb aquesta forma diferent, pues és la no comprensió, no?
Bé, doncs estem en la recta final d'aquesta conversa amb l'Alexis Racionero parlant del viatge de l'heroi a partir de l'últim seu llibre que porta el mateix títol. Tornant a la crida a l'aventura. Per integrar el viatge de l'heroi a les nostres vides, diu l'Alexis, és necessari despertar la crida a l'aventura. Si no l'hem tingut o si va aparèixer en algun moment de la vida i li vam tancar la porta, ha arribat el moment d'escoltar-la. Ho dic per acabar, per si veiem retrospectivament que en algun moment de la nostra vida vam tancar la porta a la crida del viatge de l'heroi o de l'heroïna, si encara hi som a temps, hagi passat el temps que hagi passat.
I tant, sempre hi ha temps, sempre. I la gent gran, per la qual jo tinc molt respecte, jo crec que són grans herois, que moltes vegades és en la bellesa, ara que la vida dura més, quan de sobte pots dir, pues mira, pues encara hi sóc a temps i tinc aquesta crida i la vida continua aquí i potser més enllà, no?
Clar, o sigui, és a dir, i tampoc cal que hi hagi grans peripècies, diguem-ne, exteriors, no?
Diguem-ne
que pot ser un viatge de l'heroi també interior.
Clar, és que quan parlem de viatge, és físic, real, però sobretot intern, no? I simbòlic. Vull dir que al final el que implica el viatge a l'heroi és trencar amb l'establert i anar a lo desconegut. I això li pot passar a una dona que canvia la seva vida dins de casa seva, no? I que no accepta la violència de gènere o el que sigui, no? Però s'ha d'empoderar i necessita mentores i necessita ajuda per fer aquest viatge en la soledat i des d'un espai, no?
El viaje del héroe, de l'Alexis Racionero i Reguer, publicat per Kairos, que inclou 7 meditacions guiades per l'Alexis. Alexis, ha estat un plaer. Moltes gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. Gràcies pel llibre.
Igualment. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies també als oients i les oients. Un programa amb la realització tècnica de Josep Maria Campillo, la producció de Núria Ventura, el guió de Blanca Busquets. Fins demà. Que vagi molt bé. Una abraçada.